Mira, avui és el Dia Mundial del Passeig. I saps quin és l'objectiu d'aquest Dia Mundial? Doncs que caminis de manera lenta i que gaudeixis del món que t'envolta. Em sembla magnífic. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, avui 19 de juny, la setmana que ens durà de la primavera a l'estiu, de manera astronòmica, de manera meteorològica, doncs ja saps que ja l'estiu ja va començar a principi de mes. Però vaja, aquesta setmana també és la de la Revetlla de Sant Joan, la que tanquen les escoles, tanquen, vull dir que s'acaben els cursos, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I a més també és la setmana en la que estarem a un mes de les eleccions nacionals. Hores d'ara. Pràcticament ja 26 graus a la ciutat de Lleida. A Lleida ciutat aquest cap de setmana, sí, ha plogut, sí, ha plogut. Ha plogut a moltes estones i tal, però al final no hem arribat als 6 litres per metre quadrat entre la nit de dissabte i el matí de diumenge. Al juny, de moment, portem a la ciutat 30 litres. Anem a buscar aquesta previsió meteorològica. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns tenim intervals de núvols mitjans i els en general i nuvolositat d'evolució diurna, sobretot al Pirineu, on són probables els xàfecs ocasionalment amb tempesta i no es descarten de manera aïllada. A la resta, el vent és de l'est i del sud-est, fluix, i les temperatures es mantenen sense canvis amb una màxima de 34 graus. A Balaguer demà continuarem amb intervals de núvols mitjans i els en general i amb nuvolositat d'evolució diurna, sobretot al Pirineu, on seran probables els xàfecs ocasionalment amb tempesta i no es descartaran de manera aïllada a la resta de Lleida. El vent serà variable fluix a primeres hores, tendint a partir del migdia, component sud i és moderat, i les temperatures es mantindran sense canvis o en lleuger ascens i deixaran màximes de 35 graus a Lleida i també a Balaguer, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Abans d'arribar a la una, ja saps que estarà amb nosaltres el Joel Carnicer, també abans el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors, però ara et parlaré d'una activitat solidària amb una desfilada pel mig i amb uns beneficiaris clars, l'Associació contra el Càncer.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I serà aquest proper dijous quan tenim ja la desfilada solidària a benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida. És una paraula que t'ha de sonar, desfilada. I t'ha de sonar que quan parlem de desfilada a Lleida, doncs hem de parlar de l'Antonieta Marva, perquè al final, jo almenys, la veig sempre vinculada a totes aquestes històries. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Sí o no?
Sí, és cert.
Ja sabeu que hi ha una desfilada solidària, ara en parlarem a fons, a benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida, i està organitzada per l'Antonieta Marvà, que ja sabeu que es dedica a organitzar esdeveniments solidaris i que ha estat amb nosaltres doncs, dels darrers anys parlant de moltes desfilades i totes amb aquest rerefons solidari. Antonieta, que fa dies que no ens veiem, com estàs?
Pues molt bé, encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres una altra vegada.
I com que aquesta d'aquest proper dijous és en benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida, doncs hem convidat a la seva gerent, a l'Eva Figuera, que jo ara fa dies que no la veia en persona, però per telèfon doncs l'heu pogut escoltar moltíssimes vegades, de fet no fa massa, al principi del mes de juny. Eva, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
I molt content de tenir-te aquí als estudis, que sí que és veritat. Sí que és veritat que la Eva no ve més per culpa meva, per culpa m'explico, perquè jo anem molt a Salt de Mata a la ràdio i quan m'adono que hi ha alguna activitat o alguna cosa relacionada, la confiança fa fàstic, jo tinc el telèfon de la Eva i llavors ja directament la truco, escolta, tens 5 minuts, un moment que et punxo en directe, vinga, ja està. Sí o no?
Bueno, però ens surt bé, no?
De sí, no, surt bé, diem la informació que s'ha de dir, però clar, si jo anés amb una mica més de previsió, doncs podríem fer agenda i ens podria acompanyar aquí als estudis, però vaja.
Re, jo dir-te que des de l'associació encantat sempre de que ens feu cobertura, de que ens doneu suport, de que feu difusió i que sempre ens col·laboreu. col·laboreu i la veritat que agrair-te a tu i a Cadena Cope.
Per cert, el dia de la captació, que va ser ara al principi del mes de juny, perfecte, no?
Sí, dia de la col·lecta.
Mai n'hi ha prou, però vull dir que...
Sí, 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 sembla que estem remuntant, no? Abans de dels temps d'abans de pandèmia, continuem amb menys taules, amb col·laboradores, no?, renovades, actualitzades, no?, perquè hi havia moltíssimes persones ja, pues, que eren més vulnerables, i bueno, pues, quasi uns 3.000 i pico euros més que l'any passat, amb 20 taules. Pensem que abans de pandèmia en posaven 32 taules, vull dir que, clar, al final la cobertura, no?, és menor. Va ploure una miqueteta, no?, a mig matí. Això bueno, va fer però va aguantar,
però es va salvar el dia,
i no? La solidaritat de la gent, perquè a més això sí que és una campanya euro a euro, no, podríem dir.
Sí, sí,
abans
sí.
Parlàvem
sí,
fora de micròfon, sí, no, de que hem incorporat, no, noves tecnologies, no, la
que els hi costa encara al principi,
però costa, Bicen,
pagant tarses de TPVs i tal, sí, però encara costa. El que passa, jo crec que això sí que és una aposta que s'havia de fer, perquè jo crec que a molt curt termini ja veuràs com,
sí,
com
sí,
el balanç, sí, el tant per cent serà majoritari, sí, electrònic,
sí,
espero.
Sí, sí, sí.
Molt bé, amb la Eva, bueno, estem parlant del tema de la captació del principi de juny, però clar, és que no només d'això es pot viure tot l'any, i per tant vosaltres teniu la gran sort de que hi ha d'altres activitats que s'organitzen i que van en benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida. Una d'elles és la d'aquest dijous, Antonieta, una desfilada solidària que heu organitzat a partir de les 8 del vespre al Club Morrison, que per entendre'ns, sabeu el tema de la bolera que hi ha a la carretera d'Osca? Doncs allí mateix, o sigui, aquell edifici, a la part de dalt, que jo ho desconeixia, però em diu l'Antonieta que hi ha una terrassa magnífica.
Sí, sí, és una terrassa, és un lloc espectacular. No n'hi ha cap més, a Lleida, en sèrio.
Antonieta, d'on surt aquesta desfilada? Tu com se t'ocorreix organitzar aquesta desfilada?
Bé, saps que últimament, bueno, el tema de les desfilades ja fa temps, vull dir, que m'agrada. Abans col·laborava,
sí, sí,
doncs, amb
sí,
altres persones, ara les organitzo jo amb col·laboració, i també ho haig de dir que m'ajuda molt la meva amiga de Laia, de Vimela Comunicació.
Uh-huh. Val?
El tema de fer-lo per l'Associació contra el Càncer, per mi aquesta vegada, pues, em fa molta il·lusió, perquè a més també sóc voluntària de l'associació, i aleshores pues, doblement contenta, no? Vull dir, per fer la desfilada i per fer-la per qui la faig, en benefici de l'associació.
Uh-huh.
Ho tenia molt clar aquesta vegada.
Molt bé. Com sempre, suposo que, bueno, que tu tens clar, has organitzat tot un programa. Explica'ns una mica, a partir de les 8, què veurem?
Doncs a partir de les 8, la veritat és que serà un programa bastant complet. Espero que tothom que vingui doncs, li agradi i participi, perquè, com sempre dic, com més serem, més riurem.
I
a més, com més gent vingui, saps que l'entrada és lliure. No, les meves desfilades mai és amb entrada, o sigui, sempre traiem la recaptació mitjançant la venda d'etiquets per un sorteig de regals que després doncs, les empreses de Lleida són tan solidàries, doncs, que hi ha molts regals, vull dir, els hi pot tocar un bon regal.
Uh-huh.
Hi haurà un passe de models, vull dir, de diferents tipus. Hi ha diferents botigues d'aquí a Lleida, per exemple, doncs hi ha Black Pier, en moda masculina, doncs, amb uns trajes, la veritat, espectaculars. Bung Nòvies, amb roba de festa i sorpresa. Grelot, amb roba fashion molt, molt canyera. Clumpaments Lleida, que ens sortirem doncs, amb roba de bany i lenceria. Imperial, amb moda infantil. I a Dar Store, amb complements, amb uns cistells artesanals molt bonics.
Molt bé.
Això en quant a el que és la desfilada pròpiament.
Uh-huh.
Després també, bueno, hi haurà estilistes, lògicament, hi ha dos perruquers, Toni Torres i Araceli, i maquilladores també n'hi ha dos, Patricia Mimbrera i Yaiza Padrón. Dos equips de fotografia, Agència MoMA i l'Esther Gasol. I després actuacions. Hi haurà un gran presentador, que suposo que el coneixes molt bé, que és el José Antonio García Barranco, amic meu de fa molts anys i que és un encant de persona. Hi haurà un DJ, que és el Lluís Bosch, i després hi haurà unes actuacions musicals entremig, que seran el grup Triana de Pardinyes, dels quals precisament la directora és la Laia, de Vimela. Després hi haurà la Dolors Pubill, suposo molt coneguda aquí a Lleida, perquè és la filla de l'Operrano.
Mm-hmm. I... Això no és per vinc un moment i marxo,
no.
Això vinc i m'assec.
Així... home, vinc, m'assec, faig un beure...
Sí, clar, clar.
I gaudeixo doncs, d'una ballada diferent, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Perquè les desfilades doncs, també són diferents, el tipus de roba també, la manera de fer-ho... Bueno, i després, com que es va dividint, desfilada de botiga, amb actuació i sorteig. O sigui, el sorteig no serà el sorteig de regals en d'una tacada, sinó que es anirà fent en diferents sortides.
Molt bé. Això anava a dir, com bé deies, l'accés és lliure i gratuït.
Correcte.
Però és una desfilada, hi ha molta feina i moltes persones treballant darrere desinteressadament i tot a benefici de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
Correcte.
Com ho podem fer per ajudar, per participar, per fer donatius? Doncs
pues d'entrada venim aquella nit allí, en persona, a gaudir de la desfilada i comprant tiquets pels sorteig de regals. Que de regals, però n'hi ha de... Bueno, la major... tots estan molt bé. Vull dir que li toqui el que li toqui, a tothom li agradarà. I n'hi ha uns quants, eh?
Uh-huh. Eva, el que dèiem al principi, benvinguda siguin a aquestes activitats.
I tant, i tant, i tant. Tenim, la veritat és que sempre que agrair, tant aquí a Lleida Ciutat, en aquest cas a l'Antonieta, no? L'organització d'aquesta desfilada que treu molt bona pinta. Jo crec que qualsevol que hagi sentit, no? Tot lo bé que ens ha explicat l'Antonieta, no? Tot el desglosse de lo que passarà aquest dijous, pues realment te venen ganes, no? De si estàs lliure, de poder venir, de poder assistir. I sí, gràcies a activitats com aquesta i totes les que fan també, no? Ara parlàvem també abans d'un altre, el Picat, aquest cap de setmana passat, etcètera, de tot el que fan, no? També a comarques, no? A pobles, les juntes locals, els voluntaris i totes les persones que es vinculen amb nosaltres, pues ens donar una part important d'impuls econòmic, no? A poder continuar amb les prestacions i serveis gratuïts que fem, no? A part, jo crec de la doble vessant de qualsevol acció que es fa, que és la de difusió i sensibilització de la malaltia, donar a conèixer l'entitat, els serveis, no? Segurament aquest dia, quan estiguem a la desfilada, hi haurà algú que no ens coneix a lo millor en profunditat i que diu, oh sí, l'Associació contra el Càncer, tothom coneix la marca, tothom coneix on som, no? El carrer Pallars, sí, el carrer Pallars, però a vegades fins que no ho necessites no coneixes en profunditat la cartera de serveis, les prestacions que oferim i a vegades tota... amb una desfilada podem arribar a persones que es necessiten, i tant que sí, o sigui, per un costat tenir recursos, però per un altre costat arribar a lo millor a familiars o a persones que poden necessitar venir a l'associació la setmana següent, no?
Doncs això serà correcte, aquest proper sí. Dijous, aquest dijous ja, dia 22, a partir de les 8 del vespre. Antonieta, tu estàs organitzant i dirigint o també estaràs desfilant?
Jo sé que...
Quina pregunta.
Sorpresa, no? Sorpresa.
No, sorpresa no.
Sorpresa no, vull dir, el Ricard ja ho coneix prou, m'encanta. No, jo organitzo,
dirigeixo... No es pot estar, l'Antonieta no pot organitzar-ho i després quedar-se al marge, ha d'estar dins.
La veritat és que m'agrada, m'encanta, sí, sí. A veure, tot en si, a més, és que... apoyo el que recolzo el que diu la Eva perquè és veritat, o sigui, aquest tipus d'esdeveniments, igual que altres, vull dir, perquè se'n fan doncs, de molt tipus, és que donen a conèixer, perquè la gent a vegades parles d'una associació i la gent només veu la col·lecta, pim-pam, sí. I no saben on va parar ni el que es fa i coses d'aquestes. I aleshores, quan fas una cosa tan visible com una desfilada com altres coses, vull dir, que es fan durant tot l'any, doncs la gent sap el que els pot ajudar l'associació, perquè és que pot ajudar de tantes maneres, que ara no les direm aquí perquè és una retaila, però vull dir que és que poden ajudar a tothom de moltes maneres.
A més, l'Antonieta, com bé ens deia al principi, tu ets voluntària, per
jo
tant,
soc voluntària,
ho coneixes
sí.
Des de dins.
Sí, correcte, correcte, i m'encanta, i a més, ja dic, aquesta em fa molta il·lusió, precisament per això, poder posar el meu granet de sorra, la meva il·lusió amb aquesta desfilada, doncs precisament per això.
Antonieta, a qui li has dit per desfilar?
Bueno, doncs pues també desfilen gent coneguda, eh?
Ah.
Puc dir noms?
Puc
no,
dir
perquè igual me'n descuido algun i llavors bueno, vull dir, sempre hi ha reticències, però sí, hi ha gent coneguda,
serà problema teu, jo no...
No, ja ho sé, ja
serà
ho sé.
Serà culpa teva.
però, saps que dir, sempre em passa a vegades...
Tu has anat reclutant gent, no?
Sí, gent que... hi ha novetats, o sigui, hi ha gent nova que desfila. El que serà molt curiós és que hi ha 20 nens desfilant, que són una monada, tots ells, amb la Fira Imperial, i després sí que és veritat que tant de nois com de noies, vull dir, hi ha gent que repeteix, saps que també desfilen amigues meves i també desfilen pues, gent coneguda. Ara, si parlem de gent coneguda, pues, puc parlar, pues, per exemple, de dos Xavis, del Xavi Blanco, de Dance Escape, i Xavi Estrada, que és també àrbit, vull dir, i que tots dos ara han entrat a l'Ajuntament, o sigui, també,
déu-n'hi-do. Molt bé.
Com a coneguts, també n'hi ha d'altres, eh?
Que sí, que sí. Mira, jo, que voleu saber més, doncs anar-hi.
Correcte.
Sí, que és així.
I tant.
És aquest dijous, a les 8, al Club Morrison, allí on hi ha el tema del, de la bolera de la carretera d'Osca, doncs just a sobre. I és a la terrassa, que està dalt, que jo no sabia ni que existia. Ara estava mirant fotografies.
Fantàstica.
És enorme.
Fantàstica, enorme.
És enorme, aquesta... És enorme. No sabia, des de baix...
Amb plantes estupendes,
sí,
i amb un munt de racons, diferents tipus de chill-out...
Des de baix no es veu res, eh? Has de bueno, entrar i cap dalt. I...
La terrassa és espectacular, a més té una vista, vull dir, genial, veus tot Lleida. I serà una desfilada diferent, perquè sí que hi haurà passarel·la, però clar, hi haurà una passarel·la diferent.
Clar.
Val. Bueno.
Vale? Perquè el lloc...
No dic res més.
Clar, el lloc...
Perquè el lloc és diferent,
és diferent.
I bueno, la desfilada
totalment.
I la passarel·la serà diferent. Correcte.
Doncs aquest dijous, dia 22, a les 8 del vespre, al Club Morrison, allí us esperen l'Antonieta i l'Eva i tot el seu equip per aquesta desfilada i que escolta, participar i col·laborar. L'entrada és gratuïta, però després allí ajudar com ho pots fer, doncs comprant aquests tiquets, perquè a més, igual t'acaba tocant fins i tot un regal. Vull dir que fixa't tu. No, t'ho dic.
Sí, sí. Aviam,
si no els compres, segur que no et tocarà.
No, això segur.
Però si els compres, igual tens la sort de que t'acaba tocant. Per tant, benvingut sigui. Ha estat amb nosaltres avui la gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Eva Figuera. Eva, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies a tu.
I l'Antonieta Marvà, que és organitzadora d'esdeveniments solidaris. Antonieta, com sempre, un plaer. Gràcies.
Un plaer sempre estar aquí i només quatre paraules. Agrair a tothom, perquè no m'ha anomenat a tothom. Hi ha molta gent a la sombra que m'està col·laborant, que està ajudant i que realment és d'agrair. I saps que quan arriba aquest punt no anomeno ningú perquè... Aquí sí que me'n deixaria, seguríssim.
Sí.
Llavors, com que hi ha tanta gent, vull dir, que estan a la sombra, doncs des d'aquí vull donar les gràcies i sobretot donar les gràcies doncs, perquè el dijous omplim el Morrison i puguem recaptar lo màxim doncs, per l'associació.
Molt bé.
Res més.
Aquí queda. Gràcies, Antonieta.
Gràcies a tu sempre.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que està amb nosaltres el nostre advocat de confiança, el Josep Lluís Gómez, que ja saps que el trobes a Q2 Consultors, a internet, estan a q2consultors.com, estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, però escolta, que tenen un número de telèfon que és fàcil de recordar i que és genial per fer aquest primer pas, aquest primer contacte, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Mira, estem a la setmana de... Bueno, estem a la setmana que començarà l'estiu, que ve Sant Joan.
Correcte.
Revetlla de Sant Joan, que, bueno, potser algú, no sé si encara es fan ara, encara té algun examen de recuperació, però bàsicament els cursos acaben tots.
Estan acabats, pràcticament, sí, les acaballes.
De universitaris a infantil, per entendre'ns. I, per tant... És allò, obrir les portes ja al poder, qui pugui, al poder viatjar, al poder fer vacances, no cal que sigui a l'altra punta del món, a vegades és aquí al costat mateix, repeteixo, qui pugui, perquè tampoc està la cosa com per moltes alegries, però escolta, qui més qui menys, potser menys dies, però qui pot gaudeix una mica de dies de vacances, amb família, amb amics, amb la parella, com sigui. I... És un tema que parlem cada any, Josep Lluís, perquè, escolta, ho intentem fer bé, la gent, amb temps, contractar les coses amb temps, els vols, deixar-ho quadrat perquè, escolta, el vol surt en aquesta hora però arriba en aquesta hora, que si jo agafo després un tren i m'esperen a l'hotel en aquesta hora, etc etc. Què passa quan un vol surt tard o et cancel·la el vol i te'l passen en un altre dia? Com ens defensem d'aquestes històries?
La veritat, Ricard, és que efectivament és un tema recurrent que en podem parlar cada estiu o quan estem a vetlles des vacances on la gent viatge. i no solament, òbviament, amb temes de vols, potser seran els que surten més als mitjans de comunicació, sí. Però va, això valdria pues, per qualsevol mena de transport,
tren,
ferroviari
vaixell,
o
l'altre. Tren, vaixell, de tot.
I aleshores, bueno, se produeixen de tant en tant pues, algun tipus d'ensurs, no? Sigui pues, perquè hi ha una demora en embarcament, sigui perquè es cancela aquell vol, o senzillament a vegades pues, se'n retrasa l'equipatge o no apareix mai.
O aquella, no apareix, apareix, sí. Mai,
aquella... Aleshores, a més, se produeix en una situació complexa. Els aeroports estan col·lapsats, la manca d'informació moltes vegades és fenomenal, i a més... Pues,
bueno, i nervis.
Sí, nosaltres tenim nervis i hi ha una situació aquesta, no? Jo crec que el primer que cal veure és realment què és el que hem contractat nosaltres. Que és el que han contractat, i a vegades la mateixa, a vegades ens queixem que es cobren per l'equipatge per l'excés de pes. Mirem a veure què és el que han contractat. Clar. Hi ha vegades que sí que hi ha abusos per part de les companyies aèries, i també veure també amb això que han contractat, perquè a vegades, pues, jo què sé, pues, tenim assegurances pues, per la pèrdua d'equipatge i demés. No? Aleshores, les situacions són diferents i són múltiples. No? Quan se'ns denegue, per exemple, l'embarcament, cal veure per què se'ns denegue, perquè hi ha situacions en què són lògics, no porten prou documentació, no porten més papers en regla i tal i qual. I aleshores, bueno, hem de pensar en aquells supòsits en què sí que és responsabilitat, sí que és culpa de la companyia aèria. Aleshores, normalment aquestes denegacions de desembarcament, normalment se produeix algun tipus de negociació i mirem a veure si acceptem voluntàriament aquesta contraprestació que ens fan de recol·locar-nos en algun altre tipus de vol o fins i tot el reembolsament d'allò que han pagat en un plaç determinat. O bé buscar algun altre tipus de transport alternatiu o algun tipus de compensació econòmica a veure què se'ns dona, no? Perquè hi ha a vegades compensacions econòmiques que oscil·len entre 250 i 600 euros depenent de la distància del vol i depenent també de l'hora de quan el nou vol, quan arribem, no? Per tant, caldria veure pues, aquests factors, distància, si se'ns recol·loquen, etcètera. Després ja suposo que hi ha més greus, no? La cancel·lació del vol, aquí se'ns tindria que donar un dret de la informació corresponent, se'ns tindria que donar una atenció que consisteix en menjar, en begudes, en trucades telefòniques, inclús en allotjament als motels en cas de que sigui faci falta per notar aquell dia per agafar el dia següent, no? També tenim el dret al reembolsament o a un transport alternatiu, i també tindríem dret a unes compensacions econòmiques que oscil·len aquests 250-600 euros segons la distància en el vol. Val?
Sí, el que em queda el dubte sempre, si t'acabes trobant en una situació així, és com acredites tu que això està passant? És a dir, Josep Lluís, jo estic a l'aeroport i ens trobem amb un supòsit d'aquests. Què faig jo perquè quedi constància d'això?
Teòricament, adreçar-me a la guixeta corresponent, on potser hi ha una cua.
Sí, bueno, segurament.
I, bueno, pues a fer la queixa allí, perquè, a més, per algunes coses també cal dir que per fer determinades queixes tenim uns plaços.
Per això et anava a dir.
Teníem que anar a la guixeta corresponent, fer la queixa corresponent, i si no, pues mira, en el seu cas, pues agafar el mòbil corresponent, fer les fotografies corresponents per fer arribar, perquè les queixes tampoc han de ser immediates, sinó que hi ha uns plaços dos dies per això. I en quant a la denegació de l'embarcament o la falta del vol és fàcil d'acreditar, no? Aleshores, potser moltes vegades el tema no està tant en què allò sí que ha passat, sinó en les excuses que ens donen la companyia perquè allò hagi passat. Moltes vegades són, bueno... aleguen circumstàncies meteorològiques, climàtiques, aleguen vagues... Clar, realment la responsabilitat de la companyia aèria solament decau, és a dir, solament no hi és, en cas de circumstàncies extraordinàries. Perquè si hi ha una circumstància que, tot i ser extraordinària fins i tot, ens la podien haver fet saber, pues això fa que hi hagi responsabilitat per la part de la companyia.
N'has dit una, que ja la tenia aquí apuntada, les vagues.
Les vagues, si són les vagues del teu propi personal, des de luego, això no és una excusa suficient. I la vaga que estigui programada, que saps que l'aeroport, no sé, d'Orly a França, ja està programada des de fa d'una setmana, pues tant d'avisar a fi i efecte de, bueno, que prengués les mesures corresponents. Serien realment situacions extraordinàries, és difícil de definir aquest concepte, que no m'hagin pogut informar de cap manera. És a dir, ha de ser absolutament diligent per part de la companyia aèria, si no, sí que hi hauria responsabilitat. Perquè, ja dic, tot i ser una qüestió aliena, si ens poden informar, doncs tenen aquest deure d'informar amb una determinada antelació. També hi ha responsabilitat, potser en el cas més freqüent, de retrasos en els vols, cal veure quin és aquest retras, i, bueno, doncs, en funció de la distància, en funció d'una sèrie de factors, que tots estan pautats normativament, tindret amb aquesta indemnització. I a vegades que amb aquestes indemnitzacions, doncs, a vegades s'hi afegeixen, s'hi pot afegir algun tipus de dany o perjudici moral, en funció de, bueno, de determinats factors, doncs, en funció de com m'esgarren, per dir-ho d'una manera, les vacances, no? Clar. I un altre fenomen molt freqüent és l'equipatge. L'equipatge arriba tard, a vegades tan tard que ja he fet totes les vacances i ens arriba la mala...
No, això passa, eh?
I els cops més tràgics és el tema de que ens han perdut la maleta. Clar, aleshores, jo tinc que fer la denúncia d'aquesta... Denúncia, entre cometes, d'aquesta dany... A veure, des d'anys a la maleta, que la maleta que està trencada, doncs jo tinc 7 dies des de la seva recepció per fer aquesta queixa. Retras en l'equipatge, doncs jo tinc 21 dies des de la recepció per fer aquesta queixa. Per exemple, en el cas de que jo no tingui cap mena de roba i me n'hagi de comprar, he anat a un lloc de platja, no tinc banyadors, no tinc res, tinc res de res, doncs, aleshores, aquell cost d'aquella roba que hagi comprat se'n considerarà un dany i perjudici, no? I si se'n perd la maleta, potser el conflicte més gran quan se'n perd la maleta és que el que la gent no sap és que no se m'indemnitza per el que hi ha realment de valor dintre de la maleta, que moltes vegades és molt, molt, molt complex de dir que porto la maleta. Aleshores, si jo vull que se m'indemnitza per un valor determinat, el que he de fer és una declaració especial de lo que jo porto dintre de la maleta. Imaginem que vaig amb una boda a l'estranger i porto una roba que val molt cent. Doncs ara he de fer una declaració especial perquè, si no, se'm pagarà una quantitat fixa, d'acord amb els convenis internacionals, en funció dels paràmetres
de les portes.
Aleshores, clar, podria ser perfectament que el que portés realment dintre la maleta és una quantitat... una roba o un contingut que val molt menys d'allò que me pagaran. Però aquest és el sostre, i això cal que la gent ho sàpiga. Per tant, si jo tinc alguna cosa de valor dintre de la maleta, de la mateixa manera que si el que es fa és un enviament d'un producte, imaginem una capsa plena de trufes, que són molt cares i la capsa és molt petita i pesa molt poc, l'han d'assegurar perquè si no se'ns pagarà pel pes d'aquella capsa. Doncs cal saber aquestes qüestions, cal tindre la sort i la tranquil·litat per poder anar a la finestreta i fer palès aquesta situació i presentar la reclamació per escrit a la companyia. N'és responsable la companyia, i en alguns casos, quan jo compro el bitllet a través d'una agència de viatges, que avui en dia moltes coses se compren directament, també podria arribar a ser responsable de les agències de viatges. No. Se fa la reclamació a través de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. També t'he dit que a la pràctica, moltes vegades, això no va a cap lloc, i en el pitjor dels casos, doncs, tenim que acabar els jutjats de lo mercantil de la població i un residí.
De totes maneres, normalment, el primer que acabes fent, després d'emprenyar-te, és fer cua al mostrador de la companyia, per rebre informació i després per queixar-te. Com que aquí tens molt temps, jo et recordo que tens el 973-28-28-18, per si, mentre esteu allí, escolta, mira, jo vaig a trucar a Q2 Consultors, li explico el que m'està passant i que em passi amb una persona amb un advocat o advocat de confiança que em digui els passos que he de seguir dins d'un termini i com n'he de deixar constància i tot plegat. Però vaja, vull dir, com que això és molt personal i és molt singular, us preguntaran, pues, escolta, com vas comprar el tiquet, què hi posa, què t'entra, què no t'entra, etcètera, 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 què t'està passant, perquè no tot és el mateix, etcètera, etcètera. Per tant, 973-28-28-18, Q2 Consultors escoltaran i et donaran atenció personalitzada, que a més en moments així és el que ens agrada escoltar, que em diguin, escolta, jo què faig exactament, no què es fa normalment, no, jo què faig, i això és el que ens agrada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bon dia, Ricard, i bon estiu a tothom.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps que hi haurem de posar somriures a les cares de la gent, que ens convé, que les notícies que venen, que no, la majoria no ens acaben d'agradar. I per tant, doncs, un espai en el que almenys generem aquestes arrugues d'expressió, doncs benvingut sigui. Però això només ho pot fer un. Ja saps qui? Saps qui? El Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ai, les arrugues d'expressió. Tan maques que són, a segons quina edat que tens, i a partir de certa edat, no sé per què no agraden.
Bueno, ara s'ha ficat molt de moda, però mira, que se la quedin ells la moda, saps?
S'ha ficat de moda el que tenia arrugues o treure-se-les?
Sí, no, tenia arrugues, s'ha tornat
a
ficar de moda, no?
Ara és viral, això, no ho sé. Bueno, mira, escolta, tu et pots trobar una persona o coneix una persona i t'hi fixes a veure si al costat de la boca té moltes així arrugues o al costat dels ulls i dius, ui, aquesta persona deu ser alegre. Et pots acostar i dir, escolta, jo crec que tu ets una persona molt alegre, que tens arrugues d'expressió molt maques. Segurament et sortirà malament, aquest acostament, però vaja, no sé, podria ser una manera. I si aquesta no us mole, pues com ho podríem fer, Joel?
Pues mira, li podríem dir que l'expressió gringo que fan servir els mexicans es calcula que ve de que els americans, quan van anar allí a fer la guerra, deien green go, de dir luz verde para adelante.
Ah.
I llavors del green go va sortir la paraula gringo per expressar el nom dels americans a Mèxic. Per exemple.
A veure, però això està comprovat científicament o bueno?
Bueno, a veure, és com tot, o sigui, és una de les teories, igual que la del OK, no? que s'atribueix també a zero kills, però si cabe 0K, o un general que firmava O.K. i també van dir això, no?
Vull dir, jo pensava que OK era una beguda de cacau, i d'aquí va sortir, no?
Bueno... Sí, no, però...
Era català. O sigui, al final, no? Fixa't que l'expressió OK era catalana. Ja està.
No, mira, si vols te'n puc donar una altra de curiositat. La que sí és catalana és el terme gay. La paraula gay és d'origen català. Que volia dir gai, que volia dir a la vegada alegre, una persona alegre.
Caram, ha canviat molt, per això, el significat.
Ha canviat molt, però sí, la paraula gay ve del català.
Bueno,
sí, que
és... pues, veus, ja ho veieu, podeu trencar el gel amb aquestes històries i, bueno, i si us funciona, ens envieu un missatge.
Exacte.
Un WhatsApp de veu o de text al 664-526-180. 664-526-180. Escolta, m'ha funcionat les vostres consells. I, vamos, farem una festa.
No, i tant. I, a més, vull dir, una cosa que et dic, que tu te'n recordes que la setmana passada parlàvem de termes que s'han tornat a ficar de moda segons els millennials, com el nesting, que vol dir quedar-se a casa sense gastar un duro perquè ets pobre,
sí.
O el sun drying, que vol dir posar la roba a secar al sol.
Sí,
no?
Sí.
Pues a lo millor d'aquí un temps s'inventen alguna cosa que és el connecting o algo així, que voldrà dir parlar en persona en un bar.
Ah.
A lo millor d'aquí uns anys torna i li diuen alguna... O baring, o li diuen alguna cosa així de dir, anem a fer baring, no? I a lo millor funciona, no?
En fi, si us funciona ens envieu un missatge, si no en rebem cap, doncs estarem acostumats i no passa res, la setmana vinent un altre. En fi, notícies.
Mira, anem ara que d'aquí poc ja ve Sant Joan i tot això, no? I els perills del volant i tot, i anem a donar consells del que no s'ha de fer, vale?
A veure.
Llavors, el titular diu així: conductor borratxo és detenido i pone a su perro al volante para evitar que lo arresten a él.
A veure. O sigui, quan li van donar l'alto, va fer el canvi ràpid, li va posar el gos, o sigui, va sortir ell, va posar el gos i li va posar el cinturó i tot?
Sí, tal qual ho dius. La cosa és que resulta que l'home l'enganxen, això passa als Estats Units, a Colorado, i anava amb un exceso de velocitat, no? I bastant borratxo. Llavors, quan el paren, es fica molt nerviós i llavors decideix canviar d'acompanyar i de dir, no, no, és que conduïa ell. Conduïa ell. I llavors, clar, el policia es queda com de dir, vols dir? Diu, no, no, sí. T'ho dic jo.
Sí, sí. És el perro. Me ha robado el cotxe.
I... És el nou, mi perro se ha comido los deberes. No?
Pues, ja, però pues, aquest és molt rebuscat, eh? És el perro el que conducia. I, a més, sí, anava ràpid. No, pues, o sigui...
No, i, a més, anava molt ràpid perquè tenia pressa, perquè volia anar a menjar i anava molt ràpid, no?
Però és que, moltes vegades ens queixem dels policies, però en deuen d'haver de sentit de tots els colors, eh? Quina cara hi fas quan te diu això? A veure, tu quina cara faries allí? És que tu imagina't-ho. Fica't a la pell del policia.
Sí, no ho sé, la veritat és que no sé, depèn de les ganes i lo cansat que estigués.
Això anava a dir, si t'agafa bé, pues igual te'n rius i tot, el multes, evidentment, però si t'agafa cremat perquè estàs al final del torn o portes tota la nit de guàrdia, dius, bueno, escolti, què m'està dient ara? Quina pel·lícula sí, estem veient aquí?
Correcte, però lo bo no t'ho perdis perquè quan el policia en aquest cas, si vols te puc explicar la versió que va passar aquí, no? El policia en aquest cas... Se'l va mirar i li va dir, però hombre de Dios, no? Què estàs? Però tu què estàs fent, no? I li va començar a fer preguntes
i gos, aquest home... Al gos o a l'home?
A l'home.
A l'home.
Ho has fet molt malament, això de córrer tant, eh? Oi que dolent ets? No, pues li comença a fer preguntes a l'home, llavors l'home li negant i tal, i en el moment en el que intenta ja ser sincer, és bo que l'home va mirar al policia seriosament i quan va estar a punt d'obrir la boca va començar a córrer.
Que això ja està comprovat científicament també, eh? Vinga, va, una altra. Explica'm.
Vinga, anem amb una altra i aquesta fa molts dies que la volia dir, però se m'anava quedant sempre al tinter i
a veure.
Ostres, dic un altre dia que no l'he dit.
Va.
Li amputen el penis a un turista alemany després de 24 hores tenint sexe.
Sí, la vaig escoltar aquesta.
Vale? O sigui, si bebes no conduzcas, vale, però en aquest cas, a lo millor una estona està bé, menos és más.
No, ni tan poc.
No cal tant, no? I llavors és un home de 50 anys que estava de vacances a Itàlia i llavors, bueno, pues, diguéssim que això estava passant força bé, i però de tant fer servir el seu cos, no li passa que ni més ni menys li derive, o sigui, té una necrosis.
Mare de Déu. Si una vale? Necrosis és que no arriba bé la sang i es mor el teixit ja.
Correcte.
Però a veure, si té 50 anys... A veure, com dura tant? Això és a cop de pastilla blava, no?
Suposo que sí, però també l'acompanyaven, a part de les pastilles blaves, drogues. ¿Vale? Ah, vale. Llavors, què passa? Que igual que ara tot... T'has fixat que ara ja tot són... Los 50 són los nuevos 30.
Sí.
Los 30 són los nuevos 20.
No, jo fa 20 anys que no compleixo anys. No...
Clar, dius, bueno, al final, escolta, no... Tampoc... Pues jo també vull tenir l'edat que tinc. Vull dir, no cal que em diguis que tinc 20 anys ara, no?
Clar.
Però sí que és veritat que a vegades els 50 no són els nous 30 i hi ha un moment en el que hem de començar a parar una mica.
Segons per a què no, això tens tota la raó. Però escolta, li van haver d'amputar al final o no?
Sí, correcte.
Ah, o sigui que sí.
Per salvar-li la vida.
Mare de Déu. Hosti, tu imagina't últimes 24 hores de desenfreno.
Hòstia, però és que déu-n'hi-do, eh? Perquè dius, què fas? Jo no ho sé què faria.
Com que no
sé?
No, a veure, si t'hi va la vida, corte, no?
Sí, no, perquè després ha de ser com molt...
Com que sí, no?
No, jo ja no ho dic per la connotació sexual, jo ja ho dic pel fet de dir, hòstia, però què fas això? Llavors, que és que molt estrany tot, no?
Bueno, però tu llavors pots escriure un llibre de lo que me ha pasado para que no te pase a ti. Després fas conferències i xerrades. S'ha de tenir molt fetge per fer-ho, però vaja, vull dir, d'aquest tema.
Molt fetge i poca... Bueno, és igual.
Això, igual. Jo estuve 24 hores, al final, per salvar la vida, tuve que sacrificar una part de mi ser, i ja està.
I no a les drogues, i no a la viagra, no?
Claro, i d'això surt un llibre, ja t'ho dic ara, libro de autoajuda, No pierdas tu miembro, o alguna cosa així.
Gana en vida. Cosa.
Ja veig que tampoc ens guanyarem la vida ficant títols als llibres, eh? Però...
No, me pensava...
Però bueno, ja m'enteneu. Escolta, va, que estem a punt d'arribar a la una. Obre la carpeta aquesta que tens aquí dels acudits bons, la dels bons, eh?
No, és que, mira, últimament saps què passa? Que estic pensant molts acudits i
pues no pensis.
El meu disc dur i són molt dolents. I són molt dolents,
Ricard. A veure.
I, bueno, diu, esto es un hombre que entra en una tienda y una tienda de ropa y diu, buenos días. Diu, deseo una camiseta de un personaje inspirador. Y diu, Gandhi. Diu, no, Mediani.
De la propera temporada ja et compraré jo un llibre, eh? Apa, Joel, bona setmana!
Bona setmana, Ricard!
COPE Lleida.
Estàs informat.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Como si fuera un cuerpo celeste girando alrededor del Sol, la política tiene su propio movimiento de rotación y cada cierto tiempo el mapa de España cambia de color en función de la hegemonía de PSOE y PP, con salpicaduras de otros partidos que gobiernan instituciones en puntos muy concretos. En general, y a pesar de que se ha dado más de una vez por finiquitado al bipartidismo, en el mapa de España sigue teniendo prevalencia el rojo y el azul. Y ahora estamos en uno de esos cambios de ciclo en el que el PP, tras este fin de semana, se ha hecho con el gobierno de un 40% de los ayuntamientos españoles, más de 3.200 municipios. A nivel regional, esa rotación también se va plasmando en la conformación de gobiernos en regionales. Hasta 11 comunidades pueden quedar en manos de los populares si al final llegan a buen puerto las negociaciones con Vox en lugares como Extremadura, Baleares o Aragón. La gran cuestión es si el efecto de esta rotación acabará por llegar a las elecciones generales del 23 de julio. Las encuestas dicen que sí, todas, salvo el CIS, que sigue dando ganador al Partido Socialista. De hecho, la media de los sondeos da por vencedora al PP con más del 30% de los votos a nivel nacional. No llegaría por sí solo a la mayoría absoluta, pero sí que podría pactar con Vox, que sería la tercera fuerza política por detrás del PSOE. Esta previsión del gobierno PP-Vox es precisamente la baza que vuelve a jugar Pedro Sánchez para intentar movilizar el voto a su favor. El sociólogo Narciso Michavila explicaba esta mañana con Herrera que esta estrategia ya no funciona.
El miedo nunca funciona, o ilusionas o no ganas. A estas alturas, pensar que esta vez sí va a funcionar el miedo a Vox es fruto de haberse bunkerizado totalmente y de no estar pisando la calle.
Lo que sí puede influir es la fecha de las elecciones en pleno periodo vacacional. Según Michavila, no sería por una cuestión de abstención, ya que prevé una participación muy alta, sino por una cuestión práctica, por un exceso de confianza.
La decisión de Pedro Sánchez se basaba en si convoco 23 de julio, puede ser que haya muchos españoles que prefieran la tumbona a la urna. Ya puedo garantizar que esa estrategia no le va a funcionar. Lo que sí le puede funcionar, mucha gente que se confíe. Las urnas cierran a las 8. Aquellos que piensen que van a poder coger un tren la víspera, ya no van a tener tren. Va a ser el Día Internacional del Atasco a las 7 de la tarde.
Lo que ya es una evidencia, antes de saber el dato definitivo, es que el voto por correo va a batir cualquier récord en unas elecciones. De hecho, ahora mismo las solicitudes de voto postal se han incrementado ya un 200% con respecto a las pasadas elecciones generales, y eso que todavía quedan días, ¿eh? Porque el plazo para solicitarlo termina el próximo 13 de julio. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Nueva jornada, Pilar, de movilizaciones de los funcionarios de justicia en toda España. El comité de huelga anuncia más protestas entre el 27 de junio y el 13 de julio. El 29 de junio pretenden realizar manifestaciones simultáneas en todas las capitales de provincia. Siguen reclamando subida salarial similares a las que lograron los letrados, jueces y fiscales. Y hoy más de huelgas, porque estamos pendientes de una nueva convocatoria de los pilotos de Air Europa que se va a extender hasta el próximo 2 de julio. Una quincena de vuelos diarios han sido cancelados, cuyo principal destino es España. Los pilotos de otra compañía, Air Nostrum, también continúan con sus paros. Y la semana ha empezado con una ligera bajada de las temperaturas y con tormentas que pueden salpicar a toda la mitad norte y centro de la península en cualquier momento del día. Este ligero descenso va a ser breve porque el miércoles, día en el que oficialmente vamos a dar la bienvenida al verano, las temperaturas, yo creo que para celebrarlo, Pilar, pues vuelven a subir. Para el fin de semana, en muchos puntos de la mitad sur se van a superar los 40 grados. Y el Vaticano ha publicado una carta apostólica del Papa Francisco titulada Grandeza y miseria del hombre, dedicada al matemático, físico, filósofo y teólogo francés Blaise Pascal, con motivo del cuarto centenario de su nacimiento. En ella, Francisco recuerda que fue un buscador incansable de la verdad, pensador brillante y cristiano de excepcional racionalidad, además de una inteligencia inmensa e inquieta, atraído siempre por nuevos y lejanos horizontes.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, España celebra su triunfo en la Liga de las Naciones.
La selección ya está en Madrid después de ganar ayer su primer título de esta competición, que une al Mundial, tres Eurocopas y unos Juegos Olímpicos. España celebra desde esta mañana la victoria de ayer con una visita a Zarzuela, Carlos Ganga.
En estos momentos están departiendo Su Majestad el Rey Felipe VI y toda la selección española en uno de los salones del Palacio de la Zarzuela. Unos minutos antes se han hecho la foto. El capitán Jordi Alba le ha entregado una camiseta con el número 12 al Rey, que además ha levantado el trofeo de la Liga de Naciones junto al presidente Luis Rubiales. La selección no va a Moncloa y se prepara ya para la gran fiesta esta tarde en el Wizzing Center. A las 6 se van a abrir las puertas, a las 7 comienza el espectáculo y se espera que los jugadores lleguen a eso de las 8 de la tarde.
Además, el Real Madrid ha anunciado esta mañana la llegada de Joselu, campeón de la Liga de Naciones. Llega cedido del Español por 500.000 euros, con opción de compra no obligatoria de 1.500.000. El Real Madrid lo va a presentar mañana a las 11 de la mañana.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. 26 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. S'està acostant pluja des de l'oest. I això fa que arribin nuvolades i que la temperatura màxima doncs s'hagi limitat. El que ens està arribant des de l'oest és tota una banda de pluja que va pràcticament des de un pèlet més avall, del delta de l'Ebre, fins a mitja província de Lleida. De totes maneres, aquest cap de setmana vam tenir pluges, tant dissabte com diumenge, i podem dir que no van ser molt abundants. De fet, estem parlant dels 6 litres per metre quadrat, per exemple, de Lleida, de Vilanova de la Barca, de Corbins, 7 al Picat, 8 a Artesa de Segre, a Sant Llorenç, a Raïmat, a Massoteres, 9 a Mollerussa o a Balaguer, 10 al Poal, 11 als Omellons i a Vilanova de Segrià, 12 a Valdomar, 14 a Albesa, al Guaire i a Camarasa, 15 a Os de Balaguer, 16 al Farràs i 23 litres per metre quadrat a Santana. Això fins a les 9 del matí del diumenge, d'ahir diumenge. Després va ploure una mica més, per tant, potser hi hem de sumar alguna cosa més, però res, A Lleida Ciutat, de moment, tot i la sensació de que ha plogut molt el mes de juny, portem 30 litres per metre quadrat. I no és suficient encara, però evidentment benvingut sigui. Quina és la previsió? Doncs ens ho explica la Laura Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns tenim intervals de núvols mitjans i alts en general i nuvolositat d'evolució diurna, sobretot al Pirineu, on són probables els xàfecs ocasionalment amb tempesta i no es descarten de manera aïllada. A la resta, el vent és de l'est i del sud-est, fluix, i les temperatures es mantenen sense canvis, amb una màxima de 34 graus. A Balaguer demà continuarem amb intervals de núvols mitjans i alts en general i amb nuvolositat d'evolució diurna, sobretot al Pirineu, on seran probables els xàfecs ocasionalment en tempesta i no es descartaran de manera aïllada a la resta de Lleida. El vent serà variable fluix a primeres hores, tendint a partir del migdia component sud i és moderat, i les temperatures es mantindran sense canvis o en lleuger ascens i deixaran màximes de 35 graus a Lleida i també a Balaguer, 30 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Per cert, que et puc donar també ja les precipitacions actualitzades avui, i veuràs que les xifres, afortunadament, cap a les capçaleres del riu, cap al nord de la província, són més altes. Al llac Rodon, per exemple, a 2.200 metres, hi ha 57 litres per metre quadrat acumulats aquest cap de setmana. A la Vall Fosca, a Capdella, hi ha 55 litres per metre quadrat. A la cota 2.500 d'Espot, 44 litres per metre quadrat. 29 a Arties, 28 a Alins, 25 a la Bonaigua o 24 a Oliana. Per tant, benvinguts siguin sobretot aquestes que estan a les capçaleres dels rius. Vinga, que fem una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Estem parlant de pluges i sí que benvingudes siguin. El pantà d'Oliana i el de Rialp s'han recuperat, en part perquè no n'estem gastant, o no sé, no n'estem gastant tanta, en part també per les darreres pluges, però que segueixen amb uns tants percents mínims. I és per això que Unió de Pagesos continua amb les mobilitzacions per reclamar ajudes a causa de la crisi que pateix el sector. Per això, el proper dimecres, 5 de juliol, faran una tractorada fins a Madrid. El dimarts 4 sortiran 3 columnes des de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Lleida, i preveuen arribar a les portes de la capital de l'Estat per fer nit i entrar-hi l'endemà, manifestant-se fins al Ministeri d'Agricultura. Allà s'agruparan amb altres pagesos vinguts d'altres territoris, com Andalusia, el País Valencià o Cantàbria. El responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Carles Vicente, ha indicat que volen exigir més transparència i més diners al Ministeri a causa d'aquesta situació crítica que provoca la sequera. Carles Vicente també demana que es mobilitzin diners europeus per fer front a aquesta sequera.
El més important és ajut directe, és mobilitzar pressupostàriament diners. Tots sabem que al juny entrarà un canvi de presidència a la Unió Europea. Tots sabem que ara hi ha companys de Polònia i Lituània, Romania, que estan a preus de derribo amb els cereals, perquè, degut a la guerra d'Ucrània, s'ha aixecat i s'ha liberalitzat els mercats. Estan en producció, per tant, estan arruïnant els pagesos europeus. Un cop més, això és una deficiència del mercat, la desgràcia és la guerra, però la deficiència del mercat és que els que compren allà també venen aquí, també compren aquí. Per tant, s'estan mobilitzant uns diners cap a Europa. Nosaltres, a Europa, en aquest cas Mediterrània, que és qui està patint la sequera, també hi ha de ser en aquesta mobilització de diners. Per això anem a Madrid i anem ràpid abans que entrin a la presidència.
El problema és que, sí, sí, ells hi van ràpid, però després el temps de reacció del polític de torn doncs serà tan lent com podrà. També des del sindicat han reclamat que es flexibilitzi la PAC, la Política Agrària Comú, perquè preveuen que hi ha compromisos que no es podran complir perquè no ha plogut prou i alguns conreus han mort. També han demanat les condonacions de les tarifes d'autònoms durant un temps prudencial. Si parlem de la sequera i en segons quins territoris i segons quines varietats doncs estan patint una davallada de producció, d'altres, és curiosa perquè com es reparteixen les cartes, és curiós el que passa, però és la realitat. I la gràcia del polític de torn és saber preveure aquestes situacions per actuar a temps, per, si no, anul·lar-ho del tot, doncs que es noti el menys possible a les persones els efectes, doncs, entre altres coses, de la sequera. Els pagesos d'alguns pobles del Baix Segre aquest any troben a faltar mà d'obra per la campanya de la fruita, ja que la producció s'ha recuperat i és molt major respecte als darrers anys. Hi ha, però, dos problemes que els dificulten la contractació de més personal. El primer és que molts temporers ja han optat per buscar feina en altres sectors després que l'estiu passat no fossin cridats per la baixa producció que va registrar la zona per les glaçades. I el segon és la gran dificultat per trobar-hi allotjament. En aquest punt, Sergi Balué, de JARC, lamenta que la convocatòria d'ajuts del govern per habilitar nous espais per a temporers no arribi a temps per aquesta campanya. Es veu que deu ser nou, això de la campanya de la fruita.
En aquests moments seria desitjable que hagués sortit abans aquesta línia d'ajut. Ja fa, com he comentat, ja fa 2 anys que ho estem demanant. Ara s'està estudiant i no sortirà fins passat l'estiu. Però aquesta campanya no ens serveix. Lamentem que no s'hagi anat més ràpid, perquè el problema lo tenim ara, no el tenim dintre de 6 mesos.
O sigui, estan parlant d'una línia d'ajuts per la campanya de la fruita que no sortiran fins al setembre. És que clar, és per llogar-hi cadires. Jo sé que de vegades pequem de criticar-ho tot, però estem parlant d'unes ajudes molt concretes que van per la campanya de la fruita i que no sortiran fins al setembre. I de què ens serviran al setembre per la campanya de la fruita, si pràcticament estarà acabada? A part de que una cosa és que surtin i després doncs, poder-los aplicar. És que, a més, si la campanya de la fruita fos una cosa que ve cada 25 anys, doncs podríem dir, mira, és que ens ha agafat desprevinguts, però que la tenim cada any. I els problemes que tenim cada any són els mateixos any rere any. L'alcaldessa d'Aitona, la Rosa Pujol, diu que l'inici de la campanya que en aquest inici de la campanya de la fruita doncs està passant el que t'explicava, falta de personal, i també demana al govern més celeritat en els ajuts per habilitar espais per als temporers.
Fa pocs dies que hem començat la recollida de la fruita, s'ha de dir que la fruita és de gran qualitat aquest any, i sí que ens trobem que en aquests moments bueno, comencem a tindre l'arribada de persones que venen a recollir la fruita. Pensem que Aitona és un municipi que dupliquem o tripliquem la població, però en aquests moments per part dels pagesos sí que fa falta mà d'obra. Moltes vegades pensant, dius, per què aquesta falta de mà d'obra en aquests moments? Pues que havien de sortir uns ajuts de cara als allotjaments per poder fer arreglar els allotjaments dels pagesos, i en aquests moments la ordre encara no ha sortit. I això ja fa molts anys que reclamen, les últimes que van sortir van estar de l'any 2010, i aquí sí que demano al govern de la Generalitat que surten de forma immediata aquests ajuts per poder arreglar els allotjaments, i d'aquesta manera els pagesos donaran més bon servei de cara als temporers.
El problema de tot això és que la Generalitat està en unes altres històries. No, o sigui, Lleida cau molt lluny, no m'expliquis històries i ja està. Aquí dia passa any empeny i quan ens plantem al setembre-octubre, com cada any, ja ens oblidarem de tot. Però és que és més greu del que sembla aquesta història. És que és més greu del que sembla. És que aquests ajuts arribaran al setembre. Què en farem llavors? És que no en farem res. És que no servirà absolutament per a res. Bueno, sí, de cara a l'any vinent, si és que arriben bé i es poden adaptar. Però de moment, per aquesta, res. Com bé deia la Rosa Pujol, fa més d'una dècada de la darrera vegada que el govern va obrir una línia de subvencions per a allotjaments dels treballadors de la fruita. De fet, fa pràcticament 13 anys. Per tant, teníem temps de sobres per preparar-nos. Acabem amb la notícia econòmica del dia. Parlant de diners i de Catalunya. Catalunya capta 766 milions dels fons Next Generation. Un total de 618 empreses s'han beneficiat de l'ajuda. Com ha anat distribuïda aquesta ajuda segons les comarques? Doncs mira, et dic les 5 que n'han rebut més. La primera és el barcelonès, que s'endú el 46,8% de totes les ajudes, pràcticament la meitat. La segueix, de lluny, evidentment, el Vallès Occidental, també a la zona de Barcelona, que s'endú el 17,8%. El Baix Llobregat, també a la zona de Barcelona, que s'endú el 10,4%. El Vallès, també, un 5%. I el Gironès, un 4%. Si tu sumes, aproximadament, se'n va entre el 83% i el 84%. Aquestes 5 comarques s'enduen pràcticament el 84% de totes les ajudes. Les que han rebut a Lleida ja saps quines són. Aquestes de Rambla d'Aragó i Prat de la Riba, entre d'altres, evidentment. Però entre d'altres, aquestes, les d'obrir i refer carrers. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
En un minut està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973 22 45 98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
Ven al balneario de Panticos a disfrutar de su maravilloso entorno natural, de sus aguas termales, del confort de sus hoteles y de su excelente gastronomía. Regálate salud y prueba los nuevos tratamientos del balneario del Quiñón. Este verano, ven al balneario de Panticos y vívelo. Encuentra las mejores ofertas en panticosa.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ens acostem a dos quarts de dues i això vol dir que, com que és dilluns, anem a parlar dels bocins d'història. Ho farem amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs aquí últim dilluns de primavera que tenim programa.
Sí.
Ja, el proper ja serà estiu.
Eh? Sí, sí, sí. La veritat és que sí. Estava mirant ara... bueno, i a més també estàs a la setmana del Sant, eh?
Sí, sí, sí. El meu primer sant, Joan, perquè el Ramon tampoc l'oblido, jo faig els dos.
No clar, home, clar, com ha de ser.
Això, però sí, sí, Joan és ara, amb tot el que implica del solstici d'estiu, els rituals, en fi, és... Salvant les distàncies, és com el Nadal, que és el solstici d'hivern, però Sant Joan és la festa d'estiu.
Sí, clar, clar.
No cal dir-ho.
A més, Sant Joan, per mi, sempre ha tingut com una significació especial, eh? Des de ben petit és allò de... Ara sí que comencen les vacances d'estiu, eh?
Sí, no, totalment d'acord. Sí, sí, has escoltat.
Parlo de l'època escolar, evidentment, eh? Així que les classes acabaven el 21 o el 22, però jo recordo la revella de Sant Joan amb cosins, doncs amb foguera, tirant focs artificials i tal, allò que tornes a trobar amb molts cosins, i per mi sí que era allò un inici de... Ara sí, ara ja estem d'estiu i ja, escolta, no en parlem fins al setembre, ja.
Eren unes vacances fins al setembre, com has dit,
sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Jo recordo inclús a vegades a l'octubre, és a dir, que entres mesos de vacances.
Déu-n'hi-do. En fi, doncs, és veritat, que és una setmana en la que passarem de primavera a estiu. Anem a parlar d'una cosa que ja s'ha fet, que ho vam avançar ahir diumenge, des de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, doncs es va organitzar per membres de la Junta i també per socis de l'entitat una visita a Seròs per conèixer el patrimoni de Seròs. Perquè al final, d'una manera o altra, també tot està relacionat amb el turó de la Seu Vella. En el temps, en la manera, en persones que van estar aquí i que van treballar allà o que van passar o històries. O, si vols, una altra excusa és perquè s'ha de conèixer el patrimoni que tenim al voltant. Va ser una proposta de diumenge al matí, amb dinar inclòs opcional per qui volgués, Joan Ramon González, i amb una resposta bona per part dels socis que demostra que tenen ganes també de conèixer part del patrimoni que tenim a la demarcació de Lleida, sempre amb el bon guiatge del Joan Ramon, eh?
Doncs sí, Ricard, ho has explicat molt bé i això va ser una aposta amb l'eufòria que tenim del 50 aniversari. Se'ns va ocórrer a la Junta doncs, acabar la temporada, podríem dir, abans de l'estiu, encara que tindrem algunes altres activitats, però fent això, una sortida per conèixer patrimoni i, evidentment, no cal a vegades buscar més excuses perquè solament el patrimoni que tenim al voltant, tenint en compte el referent que sempre ha estat la Seu Vella per totes les terres de la plana, ja és suficient, perquè des de molts llocs fins i tot a jugar a veure la Seu Vella doncs ja també és important. Però, a més, com has dit i explicat molt bé, hi ha lligams no solament en aquests visuals o simbòlics, sinó fins i tot històrics, que donen l'excusa, si cal, per descobrir aquest patrimoni. I vam apostar per un patrimoni proper, perquè està a 30 quilòmetres, és al sud del Baix Segre, no Baix Segrià, que el Baix Segrià és mal dit, no existeix, és a dir, està al Segrià Sud, que engloba la subcomarca del Baix Segre i la subcomarca del Segrià Sec, les dues estan al sud del Segrià, però són dues subcomarques diferents, i el Baix Segre és la que té aquesta peculiaritat geogràfica perquè a partir del Carràs el Segre deixa la plana, aquesta gran extensió en la que ha estat des que ha deixat la muntanya, passat Camarasa, i a partir, sobretot, ja de Balaguer, entra en la Gran Plana, passa per Lleida i arriba al final del Carràs i torna a ficar-se dins d'una vall entre Torres de Segre i Soses, passa per Aitona, Seròs, arriba al final de Massalcoreig a trobar-se amb el Cinca i segueix amb la Granja fins a trobar-se amb el Guinensa amb l'Ebre. però cada vegada la vall és més estreta. Això és una peculiaritat d'aquesta subcomarca, que és el Baix Segre, i fa que tingui una concentració de patrimoni especialment important i que sempre animo a descobrir-la. I que, de fet, quan vam tenir el tancament per comarques per la pandèmia, molta gent va trobar precisament aquesta bellesa, aquesta subcomarca, que alguns ara la coneixen sobretot per la primavera, per l'època de la floració, però que durant tot l'any hi ha patrimoni, com el que ahir vam proposar. Sí. Ahir no havia floració, estava la fruita als arbres, però el que vam fer doncs, va ser conèixer amb la companyia també d'un altre guia local, el Jordi Ibars, sobretot especialitzat en el que és el tema de la Guerra Civil, perquè està treballant molt el que és el cap de Pont de Serós durant l'època de l'any 38, del finals de març fins al desembre del 38. I en aquest sentit es van trobar a l'entrada al poble una, bueno, 44 persones, i amb els dos guies 46, per tant va estar bé. Es va rebre inclús una petita plugeta a l'arribar a Serós, amb la qual la calor tampoc va ser forta durant tot el matí, perquè Serós és un dels llocs potser més càlids també de casa nostra, perquè està a 50 metres més baix que Lleida, respecte al nivell del mar, està a 100 metres pràcticament, i és autèntic clot final, allò que a vegades la calor se nota molt a l'estiu. A partir d'allí vam fer una primera visita a un mirador que hi ha a sobre del poble, que hi ha una reproducció del baptisteri de Bobalà. I per entendre precisament això, com el Baix Segre és una vall molt estreta, petita, que fins i tot algú que no conegui el paisatge bé diria que el riu va al revés, perquè vist des d'allí, veus cap a la dreta, està el Mont Meneu, la gran muntanya del Segrià, la gran piràmide que és el nostre verès, el nostre referent. Sembla que el Segre vingui d'allí, vingui del sud, i cada vegada la vall aquesta se va eixamplant per arribar a la plana. Per tant, a primera vista, un que no sàpiga com funciona, diu, mira, el riu ve de la dreta, és a dir, mirant cap allí del sud i va cap al nord, però clar, sabem tots que va al revés, això. Per tant, aquesta és una peculiaritat geogràfica interessant. I des d'aquest punt vam intentar explicar una mica l'evolució del poble de Serós, del nucli vell, que estaria al peu del castell, del qual queden escasses restes, l'església nova, potent, un temple magnífic, està al mig del poble, barroc, dedicat a la Nativitat de la Mare de Déu, i amb una capella annexa dedicada al Sant Patró, que és el Sant Àngel, el que va baixar amb una espasa i va tallar la peste que assolava a Serós i va salvar Serós de les pestes. No cal concretar quina, perquè hi ha hagut moltes, malauradament. La de la Covid sembla que també va baixar, també va ajudar, però això és molt més antic. I des d'allí, a part d'això, vam valorar, per exemple, una novetat que tenim en el paisatge de Serós, que ara ha sortit un minaret d'una mesquita nova que està fent la comunitat àrab de Serós, que és una també de les importants que teníem al Baix Segre. I ahir van recordar que el barri vell de Serós és una moreria autèntica, perquè hem de recordar que en tota la zona aquesta del Baix Segre, els àrabs, quan se va conquerir pels cristians a partir de l'any 1148, van continuar, van seguir, perquè no van fer-los marxar, i eren bons treballadors, i bueno, va haver una coexistència bona durant tot el segle XIII. A partir del segle XIV es comença a espatllar, l'expulsió dels jueus potser va alliberar una mica les pressions, perquè aquests encara no eren jueus, van quedar-se, però finalment al segle XVII, al 1610, els hi fan marxar definitivament perquè volien una única religió en tot l'estat espanyol, i aquells encara mantenien, alguns s'havien convertit com a mínim de portes en fora al cristianisme, però de portes en dintre encara continuaven practicant l'islamisme. Aquesta presència islàmica és curiosa perquè es nota en els carrers, en molts altres aspectes, i el que també és curiós que ara, amb l'arribada de tanta gent immigrant del nord d'Àfrica, sobretot de la zona del Marroc, Catalunya és on ha rebut més immigració, han tornat a ocupar-se aquests barris vells i precisament s'està fent, jo penso que és el primer minaret que tenim a les Terres de Lleida fet actualment. És més petit que el de l'Església Cristiana, però ja comença a destacar en l'horitzó. Ja tenim dos campanars, el campanar cristià i el minaret, amb el qual recorda un paisatge que podria ser el que havia hagut aquí a l'edat mitjana. És una curiositat de Serós que també val la pena de recordar-ho. I en aquest sentit, recordar que a la moreria es van trobar els documents islàmics més importants que estan actualment al Museu de Lleida, tot un Corà del segle XVI, amb una gerreta tota plena de documents, perquè quan havia aquella persecució, aquests documents, alguns els cremaven a la plaça pública, els moriscos, com es deien llavors els moros que estaven dintre del pont cristià, per intentar aparentar que s'havien cristianitzat, però el més valós els amagaven a les parets de les cases, a vegades inclús tapiats.
Caram.
Però s'havia quedat allí. I ara, en obres que es fan, van sortint aquests documents. És una curiositat. Bé, però a partir d'aquí van començar un recorregut pel patrimoni arqueològic de Serós, que és força interessant. Vam centrar-nos en aquells jaciments que són accessibles i vam anar a Roques de Sant Formatge, que és un topònim molt suculent, i que sempre d'on pot vindre aquest un formatge que sigui sant. A vegades els formatges són molt bons.
Sí, a més, sí, sí. Però Roques de Sant Formatge, que és per... Anava a dir, no, per l'olor i el gust, no? Deu ser per la forma.
Bueno, aquí hi ha dues versions. Una és Roques del Formatge, és un jaciment que hi ha una necròpolis de l'edat del ferro, del segle IX al segle VII abans de Crist, necròpolis d'incineració, en el qual hi ha un forat al mig d'un cercle de pedres, i en aquest forat al mig se ficava la urna amb les cendres del difunt, perquè s'incineraven, i dintre de les cendres a vegades pues, pots trobar un anellet, una cistelleta, alguna cosa. Aquests cercles de pedres, alguns diuen, mira, això semblen formatges, i d'aquí han considerat que podria ser l'origen del topònim. Però per què són sants aquests formatges? Per tant, una altra versió, la que va fer en el seu moment Rodrigo Pita Mercè, un dels pioners de l'arqueologia aquí a casa nostra, considera que allí podia haver hagut una basílica paleocristiana dedicada a Sant Frumenci, i de Frumenci derivés el topònim de Formatge. I llavors podria anar per aquí la cosa.
Ah, bueno.
De fet, aquesta basílica podria ser el que van anar a visitar després, que va ser el jaciment visigòtic més important de Catalunya, que és Bobalà. Bobalà és un poblat amb cases ja fetes també a la tradició habitual, sòcols de pedra, parets de tàpia, i teulades ja, estem parlant ara ja, han passat quasi 1000 anys des de la necròpolis aquesta que hem visitat ara, anem a l'època del segle VI i VII després de Crist, però el que té més interès en aquest poblat és la gran basílica, una església gran de 3 naus amb sepultures a l'interior, que no sabem a qui està dedicada i que sí que podria ser aquest Sant Frumenci, que va donar origen a aquest topònim, perquè la gent després el va associar als formatges a l'altre costat del riu, i podria anar per aquí, perquè és una església que sorprèn a tots els investigadors per lo gran que és per una població tan petita, perquè al costat hi ha cases per una 50ena de persones i l'església té capacitat per tenir més de 200 persones. Per tant, seria com una mena de, entre cometes, petita catedral del Baix Segre d'època visigoda i probablement tenia aquesta forma de ser com un reclam per la gent del territori. En les cases que s'han excavat, les va excavar primer l'Institut d'Estudis Ilerdencs, el Pita Mercè, juntament amb Díez Coronel, després va haver la Universitat de Barcelona amb el doctor Palol i després el Francesc Tusset, s'han trobat indicis de les cases amb unes maneres de viure diferents a lo que era la cultura romana, perquè tenen com unes grans taules, com és una cultura més nòrdica, la visigoda, doncs sembla a vegades, salvant les distàncies, com a les pel·lícules de vikings, que veiem allà unes grans taules on se podia el menjar. S'ha trobat el celler, però que no és soterrani, sinó que és al mateix nivell de lo que seria les plantes baixes, però per ficar les tines de fusta, uns encaixos de pedra molt curiosos, o una premsa per fer el vi. Per tant, és un jaciment interessant que, a més, està afectat per les tingides que es van fer per la part de l'exèrcit franquista l'any 1938, perquè era l'extrem nord del Cap de Pont. Recordem que quan arriben les tropes de Franco a finals de març del 38 a aquesta zona del Baix Segre, se troben 2 ponts que en la retirada dels republicans no han volat, el pont de la Granja d'Escarp i el pont de Serós. Passen les tropes franquistes a l'altre costat. A la Granja no s'atreveixen a mantenir-lo sota el seu control. El Cap de Pont entre la Granja i Serós lo veuen massa gran i ells mateixos es retiren i els franquistes volen el pont de la Granja. Però el de Serós sí que el mantindran. I per tant és un pont que va tenir un paper crucial durant tota la Guerra Civil, perquè durant 9 mesos, a partir d'aquest pont, hi havia el que és un territori franquista a l'altre costat del riu, molt més petit que el que havia, per exemple, a Balaguer, que també hi havia un altre, però aquest d'aquí està plegat de trinxeres, nivells de metralladores, que encara es poden observar alguns per tots els voltants, inclús, per exemple, en la pel·lícula Alcarràs, un dels nivells de metralladores que surt en una de les escenes és d'aquest cap de pont de Serós. aquest pont és el pont que va inaugurar l'any 1932 Francesc Macià, el president de la Generalitat, amb una política que llavors va aplicar la República Catalana, que era donar modernitat al territori, perquè hem de pensar que el Segre, el primer pont que tenim al riu Segre, el fan els romans a Lleida i Lerda al segle I abans de Crist. La manera de passar el riu era sempre amb barques. No hi havia, fins sí, que es fa el pont de pedra, a Ilerda. Després aquest pont de pedra s'anirà al de Ilerda, modificant i consolidant en època medieval, fins al segle XX. Tenim fotografies d'aquest pont de pedra magnífic, que l'arribada del 1907 se'l va destruir en part i després es va desmantellar per fer un pont nou. Però altres ponts que tenia, estava el pont de Balaguer, que també va ser derruït durant la Guerra Civil, que es va refer, el pont de Sant Miquel, o a Camarasa, el que ara es diu el pont trencat perquè aquest no s'ha tornat a refer. En lloc d'arribar a Gorsana tenia el pont a Corbins, el qual encara queden els basaments, i al Farràs, que és un dels ponts més ben conservats actualment d'aquestos d'època medieval que hi ha al Segrià. Però la resta de pobles tenien, per passar d'un costat a l'altre, barques. I allí de mateix hi havia les barques del Tòfol, sí, havia les barques de Butxènit, en fi, havia una barca que tenia una sirga que anava de costat a costat perquè la barca no se marxés pel corrent i és la que donava aquest servei. Clar, això està bé perquè dona el servei, però no deixa de ser, evidentment, has d'esperar que vingui la barca, sempre és més lent, està supeditat a vegades als corrents, segons quin cosa no pots portar, i cada vegada que havia vehicles més grans s'havia de modernitzar. I la República, la Segona República, la Generalitat de la República, va començar a fer ponts, i el primer que va fer aquí, en la zona nostra, va ser el de Serós, després va fer el de la Granja i després d'altres. Ja no explicaré més la història dels ponts, però aquest pont, per això té aquest doble valor, es diu el pont de Francesc Macià, i és l'únic pont que es conserva d'aquesta època perquè els altres van ser tots destruïts durant la Guerra Civil. I d'aquí vam anar amb els expedicionaris a veure el monestir de Vinganya, que està a 2 quilòmetres de Serós. El monestir de Vinganya donaria per fer un programa especial, que si vols ho fem un dia també dedicat, però recordar que bàsicament és el monument que hi ha al Segrià en descampat més important i que juga amb la idea de que tot aquest territori, la família dels Montcada, va ser la seva baronia, després el seu marquesat, i la família Montcada, al segle XIII i segle XIV, era una de les famílies més importants de Catalunya, que tenien a la pròpia seu d'ella, la catedral de Lleida, una de les capelles més importants, encara es conserven les seves sepultures, però que, com tenien la baronia, el primer castell el van tenir a Aitona, després es van fer un palau al segle XVI, que és el que hi ha a Serós, perquè el castell quedava massa vell, podríem dir, i en lloc de fer-lo al peu del castell, van anar a l'altre poble veí, que és el de Serós, on se conserva aquest palau molt deteriorat, però allí està amb tot el volum que té d'un edifici impressionant. I a Vinganya van fer el seu mausoleu, el seu escorial, podríem dir, on s'enterraven tots els membres de la família. I, per tant, aquesta vinculació dels Montcada amb unes pintures mudèixes, que també recorden les de la seu vella, és interessant.
Molt bé.
Ell, el dia que feia, estava plomisquejant, va ser curiós perquè l'horitzó, des d'allí es veu la seu vella, però normalment la llum que hi ha no el deixa veure, allà hi havia un contraste de llums i va ser una descoberta esplèndida veure a l'horitzó la seu vella al mig de la vall del Segre cap al nord, i va ser totalment una experiència gratificant per als amics de la Sovella que havien sortit del nostre àmbit natural, sí, per anar a l'àmbit més ampli.
Molt bé.
Simplement seria això, entre altres coses que després vam poder comprovar també visitant Serós, però que ja suposo que ja estem fora de temps.
Bueno, no, sí, hem fet un bon resum d'aquestes, de tot el que ens ha explicat avui el Joan Ramon. Hi ha coses que no, que potser no són visitables i d'altres sí, i per tant la gent, si després hi vol fer una visita o anar a mirar, diu, escolta, que me'n recordo que avui al Bocí ens han explicat aquestes històries, m'hi vaig a tensar, doncs benvingut sigui. Tot és augmentar el coneixement de patrimoni, eh? I atents als amics de la Seu Vella, perquè em sembla que això que va sortir com una, com deia al principi el Joan Ramon, com una mica de encara d'eufòria després dels actes del 50 aniversari, crec que és una cosa que d'una manera o altra suposo que seguirem repetint ja de cara a la tardor, però que seguirem repetint amb d'altres punts, o de Lleida o de les Rodalies, eh? Vull dir que benvingut sigui. I si no, cada dilluns als Bocins d'Història parlem de patrimoni. És que tota la temporada, Joan Ramon, hem estat parlant de patrimoni. Bé és cert que darrerament hem parlat d'un de molt lluny, d'Egipte, però vaja, que el gran gruix de l'any el dediquem a parlar de patrimoni proper i, per tant, és llocs on la gent pot fer la seva visita també de manera lliure i individual.
Sí, i com has dit molt bé, dos cosetes puntuals. Evidentment, la gent allà va quedar, penso, globalment contenta, amb ganes de més, i, per tant, després de dinar, inclús encara van a veure un element que quedava pendent, que era el graner del Palau Montcada. I, veritablement, a excepció del Palau Montcada, que està tancat al públic, tota la resta es pot visitar lliurement. Algunes coses no estan ben senyalitzades, per tant, no és fàcil de trobar, però potser el que és més fàcil de trobar és el monestir de Vinganya, que està a peu de carretera, i que sí que està obert tots els caps de setmana, primers i tercers de mes.
Molt bé.
Per tant, és una recomanació, perquè a més aquest té un audiovisual modern que explica bé el que és el monument, i animo la gent que, si tenen ganes que es repeteixin, ho puguin anar a descobrir. I anirem convidant amb d'altres visites a veure més territori, que de compte és el patrimoni, el que ens queda del passat, i l'hem de gaudir per conservar-lo i estimar-lo més.
I tant, Joan Ramon González, escolta, que tinguis una bona revella de Sant Joan i dia de Sant Joan, i ens tornem a escoltar la setmana vinent.
Pues el mateix a tots, bona revella, i a tots los tocallos, Joans i tocalles, Joanes, pues també moltes felicitats i bona entrada a l'estiu. Que el solstici sigui propici.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Riqui de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Vinga, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda, és dilluns, tenim la radiografia en marxa, la nostra tertúlia d'esports, com sempre ben acompanyats als estudis el Xavi Pérez. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia a tothom.
I el Sergi Tor. Sergi, bon dia.
Bon dia i plujós jornada, benvinguda pluja d'aquest mes de juny.
No, sí, benvinguda, però van caure 6 litres aquest cap de setmana a Lleida, que semblava molt, però són 6 litres, importem 30 amb el que va de més. Sensiblement per sota del que li tocaria, però bueno, benvingut sigui, només faltaria. Vanessa Ortega, presidenta del Balafaia Volley, què tal, bon dia?
Hola, bon dia, companys.
I Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Albert, avui t'has escapat, eh?
Deu estar enfadat.
Què? Per Palència? No,
que l'Albert havia de venir aquí i portar-nos una safateta d'alguna cosa per picar.
No, perquè se fa gran, ja.
Ah, és avui el seu aniversari?
Sí.
No ho sabia, Albert. Enhorabona, felicitats.
Felicitats, Albert.
Però aquestes coses, a partir de determinada edat, ja no se celebren.
Ah, també tens raó. Vols
dir no? Hi ha persones que fan festasses quan fan 40, 50, 60, 70, 80, cap
endavant. I per què m'hi mires, amic?
No, perquè te tenia davant. Ah, te tenia davant. Jo no l'he fet mai, però...
A veure si li trec algun problema,
sí,
eh?
Sí, t'he vist a tu.
És veritat que l'estava mirant fixament, eh?
S'ha de celebrar tot, s'ha de celebrar tot.
I tant.
Qualsevol excusa és bona, no, Vanessa?
I tant.
Bueno, què li va passar a l'Andorra? Què li va passar?
S'ha de celebrar cada dia. S'ha de celebrar cada dia que estem aquí. També és veritat. Llavors ja, pues mira, si coincideix que és l'aniversari, doncs fantàstic. Però si no, la celebració és estar aquí, tu.
I tant, això sí. Xavi.
No, jo li preguntaria què va passar a l'Andorra.
Què ha passat a l'Andorra?
No, o sigui, com és que no ha pujat? O...
Com a l'Andorra? De què?
De bàsquet.
De bàsquet ha pujat a la CB.
Bueno, ja, però vull dir...
Puja o no puja?
Sí.
Sí?
Què té problemes a l'Andorra? No ho sé, no ho sé ara.
Crec que té algun problema als despatxos. Ja veurem què...
Ah, sí, Albert Square?
No tinc constància jo de aquest extrem.
Millor, millor. Dir,
si l'Andorra té problemes, la resta...
per això
dic res.
Sí.
Millor, millor.
No, a part m'estranyaria, perquè si un equip ho tenia fàcil, entre cometes, és l'Andorra, perquè acaba de pujar o qual cosa, vull dir, no... Ha fet d'equip ascensor.
Sí, una pregunta, Albert. Mira, ahir va pujar a Palència davant de Burgos, va guanyar Palència, i una cosa de cara a un paral·lelisme. Ara Palència, amb la pregunta que et feia el Xavi Pérez, què és el que ha de fer per ser ja de dret equip de ACB la pròxima temporada que s'ha guanyat a nivell esportiu?
Arroplegar 3 milions d'euros.
Déu-n'hi-do.
Bueno, ja està.
3 milions d'euros. Sí, que això és el que necessitaríem nosaltres.
Inscripcions, sí. Pressupost mínim de plantilla, etcètera. Arroplegar 3 milions d'euros.
Però el canon no són 3 milions.
És igual, li diu tot. Està molt bé el que diu l'Albert Square, però no diu d'aquí 3. Sí.
Per no liar-nos en la inscripció tal, clar. El canon, la plantilla, quilos. El pressupost... entre 3 i 3 milions i mig d'euros se necessiten per sortir avui en dia a la Lliga ACB.
I és per tenir un equip de la zona baixa, no? És a dir, per...
Bueno, és per tenir un equip... Bueno, a veure, és que l'ACB està trencadíssima. O sigui, sí. Hi ha els grans transatlàntics de dalt, després hi ha una zona mitja,
sí.
I després hi ha els que cada any doncs pateixen. Però amb 3 milions i mig, home, jo crec que pots fer un equip apanyadet.
Ui,
i complir amb... totes les teves obligacions, evidentment,
sí,
clar.
Sí. Ui, viu amb els transatlàntics, que igual se redueix una mica i ja passen a ser, això sí, una fregata esplendorosa, però igual ja no és un transatlàntic.
Bueno, el tema de Miròtic és interessant el que està passant, perquè ahir se'l va ovacionar, evidentment, al Palau, i li van tornar a preguntar si ell es voldria quedar. Ell va dir que sí, però que ja no depèn d'ell, amb la qual pilota el sostre del club.
No, pues està sentenciat, ja, a mi. Però com aquest i com uns altres, sí. Està claríssim.
Bueno, jo crec,
si deuen estar la gorra, home.
Jo crec que alguns parlen de la porta com el millor president de la història del Barça, i jo crec que va camí a convertir-se en el president més nefast de la història del Barça.
Jo crec
en dura lluita amb Josep Maria Bartomeu. Perquè realment el que està passant al Barça és algo, però de traca i mocador a tots els nivells. És cert que el contracte de Mirotic de 12 milions d'euros li firma l'anterior directiva, però, ostres, el dia que comença la Lliga ACB, doncs que s'esbombi tot el que s'ha esbombat, no sé. No. Aquest cap de setmana, per exemple, s'ha jugat la Final Four d'handbol, sí. I la porta no ha estat a cap partit.
Sí.
Llavors, no sé, jo tinc la sensació de que el Barça ara mateix és un Titanic.
Com sempre, jo crec que un dels problemes és la comunicació. Com diu l'Albert, crec que dos dies abans de jugar-te el primer partit contra el Madrid no és el moment d'anunciar que Miròtic continuarà, per començar. I segon, Juan Carlos Navarro diu una cosa, el jugador diu una altra, qui té la raó... No sé, em recorda una mica el cas de Messi, no? I al final aquí es queda i marxa i s'ha acabat. Alguna cosa té el Palau Blaugrana, o si no m'equivoco, Albert, m'ho dius, és que moltíssima gent va al Palau Blaugrana a veure Miròtic, és així?
No, van per veure el Barça, amb això discrepo.
Bueno, no, jo crec que Miròtic...
Això és com anar a veure el Messi al Camp Nou, eh? Hi havia molta gent que anava a veure el Messi.
Bueno, però si, a part del Barça. Ha tingut el 99% d'ocupació aquest any, anar a veure el Barça.
Jo parlo de nens, de
base... Sí, però és la samarreta.
Bueno, no ho sé, eh?
Jo per mi,
equivocat.
Per cert,
una altra vegada...
Tampoc no ha sigut el millor jugador, eh?
Hi ha un altre capítol que es preveu similar, que és el cas Ansu Fati. Ansu Fati, que té contracte, que era la perla del Barça i que ara el club el considera 100% transferible. És més, l'està oferint ja L'estàs pentejant perquè marxi.
L'Ansu Fati és
un... Ahir un jugador a Espanya i va fer un bon
sí,
partit.
Sí, va, ser, va estar molt bé.
Va ser del milloret, davant.
Ansu Fati... Ja estem aquell gol sí, que li van retirar...
Ansu Fati serà un cas com a Bojan.
No, home, no. Que, sí, home, sí. És molt més futbolista Ansu Fati.
No, home, no.
És més futbolista Ansu Fati, home.
Ja veuràs.
Que té 20 anyets,
home.
Que té 20 anyets. Bueno, jo dic que no. Jo dic que Ansu Fati serà... Recuperarà la seva primera línia mundial, tant a la selecció com també al club que hi vagi.
No pot recuperar res.
En qualsevol cas, gastar-te 55 milions d'euros en Ferran Torres, sí, intentar vendre't ara a una promesa que tens, perquè és un valor que tens, perquè ens ho fa dit a 20 anys, bueno, és una altra demostració del que he comentat
no,
fa 3 minuts.
Però és el que deia, ens ho fa dit, si te l'has de vendre, espera't als 23-24 anys. Igual, si no ha triomfat ara, doncs ara sí, el col·loco, però en 20 anys...
Ansu Fati no te l'has de vendre, vull dir, t'has de vendre abans a Rafinha, a Ferran Torres, a Eric García i a la quantitat de toies que ha fitxat.
Sí, però aquests ningú els vol, amb això té raó, Ricard, on els col·loquis, on els col·loquis.
És que ningú els vol, perquè aquest és el problema.
Condé, 60 milions, ja no va jugar ni un minut a la selecció francesa, aquests dos partits, eh?
Ja, ja, bueno.
Jo estic amb l'Albert.
No estigueu tant en l'Albert que no pot ser això.
No, no, però digue'm com que és això, però Ansu Fati s'ha de quedar, home. És bon jugador, Ansu Fati.
Sí, home, jo crec que sí.
Però més oportunitat li voleu donar.
Però ahir va estar molt bé, però ahir va estar molt bé, va jugar a mitjoreta, va estar molt bé.
Que el Xavi no el vol.
Això és el que diem. Però parlem de l'esport local, no, ja? O fem del Barça?
Sí, bueno, l'esport local. Us volia preguntar, que també ha passat lluny, però, aviam, és una persona de les comarques de Lleida, Marc Márquez.
Brutal,
situació de Marc Márquez. Se l'acusa de mil coses a les xarxes i a tot arreu, tant a favor com en contra. Jo, personalment, crec que si una cosa no té Marc Márquez és que no ho hagi intentat una i una altra vegada. Clar, prova és les 5 caigudes en 2 dies.
Jo crec que Marc Márquez,
en 3 dies.
Ara és el moment de que tothom l'hauria de recolzar, no quan guanya.
Jo...
S'ha de recolzar
ara. La passada just vaig veure el documental del Marc Márquez, que no l'havia vist.
És magnífic.
I veient aquell documental entenc moltes coses de les cares que té ara el Marc Márquez, perquè una de les frases que ell diu és: jo m'he reunit amb Onda i els he dit, mireu com tinc el braç, sí, jo he posat tot de la meva part i vosaltres ara heu de posar la vostra. I crec que Onda no ho està fent.
No.
No, i a part, en aquest mateix documental hi ha una frase molt bona del padrí, de l'avi de Marc Márquez, que li diu, però per què no plegues si ja ho tens tot fet?
Sí.
Ja tens
sí.
la vida solucionada, no tindràs problemes. I precisament doncs, aquesta resiliència i aquest voler tornar-hi de Márquez, doncs jo crec que és algo molt lloable. No? De les xarxes no té cas perquè està ple de haters i l'ombra de Valentino Rossi encara és molt allargada. Però sí, és cert que a Marc Márquez se li poden qüestionar moltes coses, però no, ni la resiliència, ni la capacitat de treball, ni el que està fent per Onda, perquè al final... llegint i ficant-te a foros més entesos en motor, és que la Onda aquesta és ingovernable. Però és que, bueno, Àlex Rin també se'n va per terra. És que qualsevol que agafi una Onda d'aquestes, vull dir, se'n va per terra. Aleshores, bueno, jo crec que Marc Márquez ara està en un punt que ha de fer un pensament, i el pensament només pot ser dir fins aquí hem arribat, perquè és que, si no, al final prendrem molt més mal del que pres, o canviar d'equip. Perquè és cert que Onda dona la sensació que ja s'ha tocat sostre,
sí,
que no hi ha manera d'arreglar-ho, perquè és que portem 2 anys ja amb el discurs aquest d'Onda.
Aquest és el problema, que no veig reacció per part d'Onda, perquè si ho haguessin portat millores i dius, vale, no han funcionat, però estem treballant, et diria, escolta, paciència, va, ja sortirà, però no hi ha millores, no se'n veuen, i clar, i canviar d'equip no és fàcil, perquè MotoGP és molt més petit del que sembla. I al final ja les 8 Ducatis, 2 KTMs i bueno, 4 KTMs, 2 oficials i 2 d'equip satèl·lit, Yamaha, que està com Onda, o pitjor, i Onda. No hi ha res més. I Aprilia, però ja està, no. Ducatis, no sé, jo, a veure, qualsevol equip el voldria, crec.
M'estàs dient
que no
guanyem 8 mundials,
que sí.
No té lloc a la gralla de MotoGP, en sèrio?
Bueno, depèn de com estiguin els contractes, jo et dic que no li serà tan fàcil canviar d'equip. Jo no m'ho pensaria.
Pues
aleshores que plegui, perquè el món s'ha tocat.
Sí, per això t'ho dic. Jo no, vamos, no m'ho pensaria, però... Que
si Marc Márquez no té una moto per MotoGP després de guanyar 8 mundials, és que ens hem tornat tots bojos.
Sí. Bueno,
jo crec que ahir pren la decisió per això, perquè ell diu, jo ja passo de caure una altra vegada perquè al final es farà mal.
No, correcte. És que, clar, aquí s'arrisca molt, eh? Una altra lesió forta i no pot ser una altra vegada més o sense córrer.
Per mi
com
va dir ahir... Taula, eh?
Sí.
Com va dir algú, s'havia de denunciar a Onda per riscos laborals.
Això també tens raó.
Perquè, clar,
Sergi Tor...
va posar en perill els seus dos pilots.
Sergi Tor, esport local.
No, més per lo que la
s'ha presentat la campanya d'abonats del Lleida Esportiu.
Sí, hi ha una cua.
Bueno, però volen arribar a 2.324 sí. abonats.
I em sembla que 2.325.
Sí, i l'any que ve serà 2.425. Sí, sí. Bé, a banda d'això, bueno, que quede, no mereix comentari, el cert és que ja Lleida acumula ja un mes sense futbol, perquè ja va ser després de Sant Anastasi com es va guanyar 0-2 al camp de l'Espanyol B, i únicament hi ha hagut dos moviments. La renovació d'Àngel Viadero, bona, i la sortida de Ramon Vila. Que ha marxat doncs a l'Atlético Baleares. Curiosament és suplent de Segona Federació i té un ascens, cosa que m'agrada molt per Ramon Vila, perquè únicament se pot tenir paraules d'elogi a causa del gran comportament que va tenir a la segona volta.
Cap problema.
Aquell, quan va marcar el Toni Vicente davant del Prat, quan cor 50 metres, allò no s'improvisa. Però sí que alguna cosa s'hauria de començar a dir, alguna renovació, algun fet. Estem ara en un període important, que són les denúncies que pugui haver-hi per empagaments a la categoria. No dic jo res del Lleida, però m'han dit que en pot haver moltes. Perquè, per posar un exemple...
De Lleida o en general?
No, en general, són 80. Però per posar un exemple, sabeu quants diners ha perdut el Terrassa aquest any? Perquè és el que té els números que ha marcat. Té per la plantilla 813.000 euros, 40.000 pel primer equip, 1,2 en global. I aquest any ha perdut 713.000 euros. 713.000 euros de dèficit. Dic per saber com va tot al teu costat, eh?
Ja.
Si estem parlant de futbol, eh?
Sí, no, Segona Federació, Terrassa. 713.000 euros amb assemblea la setmana passada. Per cert que jo aquí amb aquest micròfon també he valorat molt bé sempre el Huesca, com a exemple a seguir, té 8 milions d'euros de dèficit. 8. I ara ve el Grupo Costa de Fraga a resoldre la situació perquè estan negociant.
I té padrins a la federació.
Bueno, però 8 milions d'euros de calaix.
Ja, però li podríem dir que fiqués algo al Lleida
Esportiu,
sí,
bueno, per cada
exemple.
Cada un va on vol,
no?
Exacte. L'esport de Lleida estem així. I una mica, doncs, suposo que és impossible arribar amb
però
aquests preus.
Anem a veure.
Aquests dos moviments.
Jo estic molt d'acord amb el que dius, però si aquests diners s'hi deuen als jugadors... s'ha de pagar. Si no, no pots continuar estant a la categoria.
No, parem al Terrassa, parem del Huesca. No, els jugadors no...
T'ho dic en general. En general, si el Huesca no deu els quartos als jugadors... O les
no, clar, baixes.
O gent tens que baixar. Punto pelotas. Te diguis Huesca, Real Madrid,
Claro, és evident.
Barça o
és evident.
Sigui,
per tant, ha de ser tot sostenible.
Igual. Tothom ha de passar pel mateix recer. Perquè igual que passa un autònom, ha de passar un equip.
Home, clar, és evident.
I això no està passant. En el cas de Lleida, jo crec que hi ha dues variants que s'han de contemplar, una la jurídica, que ja sabem de què va, i una altra, no menys important, el canvi de govern a l'Ajuntament de Lleida. Perquè recordem que Lleida està jugant al camp d'esports sense conveni i sense res.
Bueno, i si es fan fora...
I recordem també que els que han entrat ara a la paeria no serien precisament molt partidaris de la gent que hi ha al capdavant del Lleida Esportiu. Llavors, jo entenc que ara mateix hi ha molts moviments o hi hauria d'haver molts moviments, moltes converses i moltes negociacions que fan que precisament, doncs, si has parat el cop renovant l'entrenador, que era el primer, però que a l'hora de confeccionar una plantilla, doncs, bueno, també t'haguis de parar, perquè també entenc que si Pereira ha anat ficant diners durant aquests anys, bueno, doncs, també arriba el moment que digui, bueno, a veure, acabem-ho de fer bé, això.
No, però acabes d'obrir un meló molt important, Albert, que és
Jackson
Quiñones.
O sigui, vols dir que no s'està tirant en van perquè la persona que deposa els diners tampoc té la seguretat ni jurídica ni política de que la cosa està estabilitzada.
Home, és el que us he dit jo sempre. Se n'ocupes encara.
Doncs tornarem a fer una pretemporada dolenta.
Jo crec que estem perquè el nivell econòmic s'ha de mirar i he parat del Terrassa. Però si el Lleida el fan fora del camp d'esports, aleshores qui va a jugar allà? Que el tirem a terra, al camp? Sí. Pregunto.
No, jo no dic que...
Perquè el camp està perfecte. Ara la gespa està perfecta, la gespa.
Jo no dic que hagin fotre fora ningú de cap puesto. Jo el que estic dient és que no es pot repetir la situació d'aquests darrers mesos en la qual, si tu, Sergi, pujant a la cabina...
Cadena,
i t'obres el cap, tenim un problema...
Però te vull dir que l'Ajuntament de Tampoc no té alternativa a l'hora de firmar aquest conveni, perquè si el Lleida Esportiu el fa fora, que el podria fer, tu aquí no jugues, no hi ha alternativa a la ciutat. Hores d'ara. Però va jugar a l'AM femení.
No t'equivoquis, Sergi, perquè estem parlant de coses diferents. Jo el que estic dient és que hi ha d'haver un conveni que fins ara no existeix. No estic dient ni que hagi d'anar fora, ni que hagi d'anar dins ni tal. Jo dic que per començar a construir la propera temporada, jo crec que el primer pas és arreglar la situació administrativa del club.
Però tu has dit que
com ha dit el Javi,
no hi ha bones relacions.
Ara mateix són uns ocupes amb K del camp d'esports.
Vale. I si aquest conveni no signa, què es fa? Anem a l'altra part. Bueno. No signa el conveni perquè no arriben a acord Jackson Quiñones amb Pereira. Què es fa? Aviam, pregunto.
Home, anem a suposar que sí. Bueno,
tu sé.
Ah, clar, és que no hi ha alternativa. Per part de les dues bandes. Per part de les dues bandes. Per part de les dues bandes. Però si
se tanca la porta és un tocabat.
Es tanca el camp d'esport?
Sí, i guanyen quartos.
No, home, no.
Com que no guanyen quartos?
A
mi
se deteriora en un any total, eh?
Bueno.
Es tanca el camp d'esport. M'esteu dient això, en sèrio?
Sí.
S'han tornat bojos?
O per què no s'han tornat bojos? Ah. Han de continuar a tindre ocupes a casa.
I aleshores el Lleida Esportiu juga on vulgui, no? A Vilanova de la Barca, a Mequinensa o on vulgui.
Clar, pugui,
i aleshores tothom és, ocupa perquè tothom és... Aviam, si no,
no, no, no, tothom és ocupa, no. Tothom és ocupa, no. Tothom és ocupa, no.
És que ha d'haver conveni.
Ja
és que
si no hi ha conveni és increïble. La resta de clubs tenen convenis.
Claro, tenen conveni.
Bueno, però per què no ha d'haver conveni? Jo pregunto, si no hi ha conveni...
La Ortega no és ocupa.
Però, torno a dir el mateix, no hi ha tants clubs a Lleida que tinguin exclusivitat d'instal·lacions municipals. Perquè l'esportiu té exclusivitat, perquè no pot jugar...
Sí, però el camp d'esport sempre ha pagat el Lleida Esportiu, eh? Un moment, eh? La Llum, tots, eh? L'Esteve, Mario Durán... se donen el camp... No, les despeses les paga, eh? Les despeses les paga. Els altres camps no. Les despeses les ha pagat sempre el Lleida Esportiu. Lleida Esportiu.
Jo no m'ho crec.
No, no, home. Parla amb Albert Esteve, parla amb Miquel Pons... No. Ja ara, si ha canviat ara, no ho sé. Però almenys,
Sergi, no,
fins ara ho pagaven...
No estic dient, Sergi, no estic dient això. D'acord, està pagant la Llum. Sí. És mal fet. Perquè,
com
mal
fet?
Si tens un conveni o no el tens. No ho sé, pregunto.
No està pagant res, home.
No pague, home, que no
tot està pagant l'Ajuntament, ara.
Ni, claro.
Albert Esteve deia que ho paga bé.
El que es paga era el manteniment de la gespa del camp d'esport.
No, Albert Esteve me deia de que...
No,
i això volia molts diners, eh?
No, no. Jo no m'ho crec. Que pagant ell la Llum per un partit que s'enxufa a la tarda, s'enxufés a les 12 del migdia.
Com sempre, Vanessa Ortega, Albert Escuer, Xavi Pérez i Sergi Tor, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Vinga, adéu.
Adéu,
calculem fatal, ja ho veig. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Fixa't que parlem d'esports i sempre acabem amb el tema dels diners i no fer les coses ben fetes, que estiguin clares i que puguem parlar només d'esport, però no és així. Demà hi tornem a les 12:20 des de Cope Lleida.